Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Passa l'actualitat, us parla aquesta hora Borja de Maria. Els rebels de Síria abandonen les negociacions de pau, acusen el règim de l'Assad de no respectar l'alto el foc iniciat dijous. Els diàlegs preparen les converses de pau previstes a finals d'aquest mes a Kazakhstan, amb l'impuls de Rússia i Turquia. Els rebels diuen que s'han intensificat els atacs a les zones properes a Damasc i que s'ha bombardejat un llac que abasteix aigua a 6 milions de persones. Ahir, avions turcs i russos van bombardejar posicions d'estat islàmic exclosa de la treva, un atac que hauria provocat la mort de 22 jihadistes. I canviem de qüestió perquè Barcelona és la capital de província on més ha pujat el preu de la vivenda, un 3,8%, i el metre quadrat actualment costa 3.518 euros. A les capitals de província de tot l'estat es registra un alça de l'1,9% fins als 2.120 euros de mitjana al metre quadrat. A la resta de ciutats del país és de 1.555 euros, un 1% menys que fa un any. I ahir va morir l'escriptor, pintor, assagista i poeta britànic John Benger als 90 anys. Entre les seves obres, la més coneguda és Maneres de mirar, un text de referència per entendre la història de l'art. Considerat un dels escriptors més influents de la seva generació a Europa, al nivell de Harold Pinter o José Saramago, es va fer molt popular sobretot pels seus programes de televisió com a divulgador sobre l'art. I els joves que van participar a la trobada europea de TC a Riga valoren l'experiència com a impressionant. Els va impactar especialment la vetlla de pregària per la pau i la festa de les nacions, on cada grup d'origen va expressar amb cants i amb balls la seva identitat cultural. El dia primer de l'any va començar amb la celebració de la litúrgia luterana i més tard es va celebrar una eucaristia catòlica. Parlem del papa Francesc, que assegura que l'Església plora pel dolor dels menors que van ser abusats sexualment per sacerdots. Són les contundents paraules d'un escrit en què el Sant Pare, coincidint amb la festivitat dels Sants Innocents, demana perdó en nom de l'Església per aquest pecat dels seus fills. Fins aquí l'actualitat, ens actualitzem a les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9 euros amb 95 i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
L'ambient humà i l'ambient natural es degraden junts. No podem afrontar adequadament la degradació ambiental si no prestem atenció a les causes que tenen a veure amb la degradació humana i social.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros, per una vida més natural.
Què tal? Salutacions. Com estem? Comença la secció, naturalment, del doctor Miquel Pros. Aquesta secció on parlem de medicina natural pels nostres oients. Doctor, què tal? Com estem? Doctor Miquel Pros.
Bon dia, Mercè.
Benvingut.
Molt bé. Quasi ja li diria la doctora Mercè, perquè cada dia sap més, tu.
Al contrari, eh? N'aprenc moltíssim aquí amb aquesta secció, però cada dia més. I més, avui tenim el convidat, el doctor Frederic Vinyes. Què tal? Com està, doctor?
Molt bé. Gràcies.
Benvingut aquí a la secció, naturalment. Doctors, a veure, d'una banda, el doctor Prosa em comentava, avui contem amb el doctor Vinyes perquè ens expliqui aquesta part complementària de la sinusitis silenciosa, i d'altra banda també el doctor Vinyes ens parlaria també dels receptors de l'amargor que tenen a veure amb la salut i això amb les defenses del nostre cos. Són aquests dos temes els que tractarem avui aquí a la secció, naturalment. Recordem el telèfon de la consulta del doctor Miquel Pros, 93 212 1504. La consulta es troba al carrer Muntaner 551 de Barcelona i també a Solius. Aquesta estimada Solius, doctor? Que a veure si ens dona temps també. Vull preguntar on va passar el cap d'any, que em sembla que va ser a Solius, doctor.
Aquest pessebre natural. Que
paratge.
Sí, sí.
Anem a pams, doctor.
Aprofitem la circumstància, Mercè, anem per feina, ja que avui tenim aquí el doctor Vinyes, que és un estudiós, i per tant jo més li estic avui molt agraït, perquè com que jo m'he fet tan pesat amb el tema de la sinusitis silenciosa, un dia potser ell s'ho va agafar en sèrio, i em truca i diu, escolta, dic, això de la sinusitis silenciosa, tu he descobert unes coses que és interessant, que et poden interessar molt de cara als seus pacients, no? Llavors, clar, si donem per bona la base d'aquesta tesi de la sinusitis silenciosa avalada per centenars de pacients, que tu, com has escoltat aquí, doncs dotzenes de testimonis de patologies respiratòries, de tos, d'encostipats, de pulmonies, pneumonies, etcètera, llavors, bueno, què més podem fer? És a dir, una vegada hem netejat el nas, jo crec que estem en condicions de fer el que el doctor Vinyes va descobrir, com que ja dic, ell és un estudiós i té, doncs, el luxe de temps per poder aprendre, doncs, bueno, ell no deixa mai d'aprendre, no? I llavors, amb ell, que ja havíem fet l'experiència, va estar col·laborador en el llibre Manual de Medicina Natural, aquest llibre que avui està exhaurit, que algun dia tornem a treure, però avui ens aporta aquest tema que tu acabes d'esmentar, que és la importància dels amargs a la salut, i sobretot a la salut respiratòria, no? I aquí, doncs, jo passo la paraula al Frederic.
Molt bé, doncs estupendo. Bé, tota aquesta qüestió de la sinusitis crònica o silenciosa és un problema que afecta a tot el món occidental sobretot. Concretament, als Estats Units afecta, s'ha calculat, al voltant de 35 milions de persones els afecta aquest tipus. Llavors es van trobar, sobretot els otorrinos, de que amb els antibiòtics, el tractament convencional d'antibiòtics i antiinflamatoris, amb els antibiòtics no acaba de funcionar massa bé el tema, hi havia moltes resistències també als antibiòtics. Llavors van descobrir que els receptors del sabor amarg, de l'amargor, quan s'estimulen, produeixen un efecte tònic, però no només tònic de l'organisme, sinó del sistema immunitari. És a dir, que millora la resposta defensiva immunitària, amb la qual cosa es combaten millor les infeccions i malalties, no? L'efecte aquest tònic ja era conegut des de fa molt de temps, a través de la fitoteràpia, que és l'estudi de les plantes medicinals. S'havia observat que les plantes amargues que s'utilitzen al tractament de problemes de tipus digestiu, estomacal, sempre aquestes plantes amargues s'havien vist que tenen un efecte tònic. Tònic tant de la digestió com del cos, on es troba com més vigorós, no?, després de prendre. Per això, moltes, per exemple, begudes, com la tònica, la famosa tònica, es diu així perquè té una substància amarga, que és la quina. El que passa és que té un inconvenient, que és que té massa sucre, i posa massa sucre, perquè curiosament s'ha vist que mentre els receptors de l'amargor tenen un efecte estimulant del sistema defensiu immunitari, els de la dolçor frenen aquest efecte. Per això es planteja també el tema de si en cas d'una infecció donar coses dolces pot ser un inconvenient, mentre donar substàncies amargues doncs és beneficiós, no? Aquest efecte tònic, per exemple, ho veiem en el famós vermut. El vermut és una barreja de plantes amargues, que estan amb una dissolució alcohòlica, amb un vi... I per què es pren el vermut? Perquè és tònic. Tònic digestiu vol dir que millora la digestió perquè activa la secreció dels sucs digestius. I per què es diu vermut? Vermut és curiós per aquesta paraula. Vermut és una paraula alemanya que és el donzell, que en castellà es diu l'ajenjo, que és una planta molt amarga. I aquesta planta, el nom de vermut, ve precisament del nom alemany que té aquesta planta, no? I aquí, pues, no, després s'ha catalanitzat i es posa en ve baixa i tot. Què vull dir amb això? Doncs, o els vins quinats i els vins amb substàncies amargues, sempre s'ha vist això, un efecte tònic. Però a part d'aquest efecte tònic, com un efecte complementari, s'havia observat que feien baixar la febre. I no se sabia per què. Se deia que eren febrífugs, i això, si un mira les propietats de les diverses plantes medicinals de sabó amarg, veiem que la majoria hi figura aquest efecte, no? Que els fitoterapeutes de fa uns 30-40 anys no sabien per què, però sabien que aquest efecte existeix i que hi havia malalties de tipus infecciós, grips, tot, bueno, o qualsevol tipus de malaltia que... si es donaven plantes amargues, millorava la resposta del cos envers d'aquest tipus de malalties. No? Bueno, i això doncs, ha permès, després, amb el pas dels anys, descobrir el perquè d'aquest efecte. I aquest efecte és que, activant els receptors de l'amargor, que no només estan a la llengua, sinó que estan repartits per tot el cos, que això també va ser un descobriment molt recent, de que trobem òrgans allunyats inclús del sistema digestiu que tenen receptors de l'amargor.
On són aquests òrgans o aquests receptors de l'amargor?
Pràcticament a tot el cos. Hi ha alguns òrgans que tenen més que altres, per exemple, els pulmons, hi ha aquests receptors, perquè aquests receptors també són, es diuen sentinelles de la salut, perquè hi ha bactèries o substàncies bacterianes que també els activen.
Clar,
aquests receptors nosaltres els podem activar a través de plantes amargues o quan hi ha una infecció també s'activen aquests receptors, no? Llavors, l'important és saber que nosaltres els podem activar, els podem exercitar, aquests receptors de l'amargor.
Doctor, com ho fem?
Bé, ho podem fer a través d'aliments, que és el que és recomanable en el dia a dia, perquè hi ha que dir que l'alimentació en els últims decennis s'ha anat el que es diu infantilitzant, és a dir, anem cap a aliments més dolços i, en canvi, l'amarg, com no agrada, doncs es rebutja. I aquí hi ha la gran pregunta. Per què ens agrada el dolç i no ens agrada l'amarg? I això té una resposta evolutiva molt interessant. I és que les plantes es defensen dels seus depredadors produint substàncies amargues. És a dir, que les substàncies amargues... Clar, hi ha plantes que tenen substàncies amargues i són tòxiques, però hi ha d'altres que a les dosis que es prenen no són tòxiques per nosaltres, però en canvi desperten aquesta reacció del cos.
Clar, però d'alguna manera, doctor, això també doncs passa amb les persones, no? Quan una persona és amarga, la reacció també és tirar-te cap enrere, clar, no? Aquest rebuig.
Clar, per què? Perquè el nostre organisme diu alerta quan percep l'amargor que pot ser una planta tòxica.
Exacte.
Entens? Però, clar, aquí hi ha un concepte molt interessant, que és el concepte d'hormesi, hormesi, si ho en bac, hormesi, que és que substàncies... Que això ja ve, és molt curiós, d'una antiga frase de Paracels, que era un metge del segle XV o XVI, que deia que una substància, sigui medicinal o sigui tòxica, depèn de la dosi en què la dones. Llavors, ens donem compte que hi ha plantes amargues que petites dosis potencien la resposta defensiva immunitària. Clar, si ens passem amb la dosi, però ja són molt desagradables, inclús poden fer produir vòmit, si són molt amargues, que llavors ja és un efecte tòxic. Llavors, clar, aquí l'important és conèixer aquestes plantes medicinals, que hi ha una gran tradició de coneixements, sigui l'angèlica, la genciana, el donzell, o inclús la camamilla mateix té substàncies amargues. Moltes plantes tenen substàncies amargues, perquè bàsicament és en com es defensen elles dels seus depredadors. I aquesta amargor tant la percebem nosaltres com inclús els insectes. La perceben. I clar, és la manera que té la planta de defendre's. I el nostre cos, quan rep una planta o un aliment de gust amarg, hi ha una resposta, dir, compte que això pot ser perillós. Però, clar, si tu coneixes la planta i saps que no ho és, doncs no hi ha cap problema. I això és com un exercitament del nostre sistema de defensió immunitari.
Com podem activar, que bé, ara...
Tu, Marcel, li preguntaves, que no m'agradaria que es quedés al tinter,
sí.
On són aquests receptors,
exacte,
no?
Exacte, d'una banda, on són?
Perquè, penso una cosa, els receptors, per exemple, a la llengua, tots sabem, sí. O sigui, hem de partir de la base que hi ha 5 sabors, no? El dolç, sí. El salat, l'àcid, l'amarg...
L'umami. L'umami, que és...
L'excel·lència de les excel·lències, no?
Sí, de...
El doctor Vinyes, jo no sé si et claves algun jabú...
No, jo no em clavo jabú.
No sé el que es perd, no?
No.
Doncs un jabugo, l'extracció aquesta cosa que dius quina excel·lència, això és l'umami. Bueno, però llavors es veu que, esclar, aquests detectors dels sabors, aquests receptors, estan a la llengua. És a dir, que tu et poses una substància en la llengua i de seguida detectes que estàs...
La llengua, evidentment, perquè la llengua serveix aquests receptors... de si el que estem mastegant ens ho hem d'empassar o no.
Clar,
si ho notem massa salat, evidentment ho escopim. Si ho notem molt amarg, també. Entens? En canvi, el dolç, per què ens agrada el dolç? Perquè el dolç, i això ja ve dels nostres ancestres, molt ancestres, diríem quasi dels australopitecs, de que, clar, les fruites que tenen els sucres ens proporcionen energia que en aquells pobres ancestres que no feien ni un metro... Pues, necessitàvem, perquè la fulla té una sèrie de nutrients molt interessants, però energia en donen poca. En canvi, els fruits donen més, i per això ens agraden les fruites. Però què ha passat? A la indústria alimentària, com a la gent li agrada el dolç, cada vegada ha fet varietats de fruita més dolces. I això no és sa. Ens dona problemes. I, en canvi, el que és amarg s'ha anat apartant perquè no agrada, i això tampoc és sa. Perquè un cert grau d'amargor és important en els aliments.
I el que també li volíem preguntar, doctor Vinyes, avui estem parlant amb el doctor Frederic Vinyes del tema dels receptors de l'amargor, que quin és l'efecte que tenen en la nostra salut i, sobretot, en l'increment de les nostres defenses.
I sobretot en la salut respiratòria.
I en la salut respiratòria, sí. Que és aquesta part complementària, clar, de la sinusitis silenciosa que, clar, tractem aquí, no, doctor? Com podem activar aquests...
Aquests receptors,
de quina manera? En la nostra vida quotidiana...
Clar, doncs amb els aliments...
Quins són aquests aliments, doctor?
Aliments, te'n puc dir. Dintre del que són les amanides. L'escarola, les endívies, el radicchio. El radicchio es troba a la boqueria. És com una petita enciam de color morat, que és també amarg. La dent de lleó... evidentment no es troba en el camp, és, diríem, moltes plantes silvestres tenen principis amargs. La rúcula també té substàncies amargues, i dintre les verdures tenim les carxofes, sobretot, les cols de Brussel·les, inclús el bròcoli també té substàncies amargues, l'esvergínia, l'enciam, si tu agafes el tronxo de l'enciam, aquella llet, per això es diu lactuca, és el nom llatí, és molt amarg. El cogombre, hi ha cogombres que també poden sortir amargs. Bé...
La pastanaga.
La pastanaga, sí, la base de la pastanaga on surten les fulles, sí, també és amarga aquella part, Sí, es pot fer la prova fàcilment. Tu agafes una pastanaga amb les fulles, amb les tiges, tu talles per allà just terrant, i veuràs que la part aquella, que a vegades verdeja una mica,
sí,
allò és molt amarg. És la part, és amarg. Però vull dir... tampoc és... quan jo parlo de la importància d'activar el receptor de l'amargor, tampoc es tracta de prendre coses molt amargues.
Clar.
Això es deixa, en tot cas, quan un té un problema, diríem, de febre, febril, per l'activar, per combatre la infecció. Pensa que tot això està interessat, s'ha interessat els científics americans que han investigat aquest tema, perquè amb els antibiòtics, amb el tractament convencional, veuen que tenen problemes de resoldre aquests problemes de sinusitis crònica. I pensa una cosa també, per què és tan important els receptors de l'amargor? Dels receptors de la dolçor, hi ha un tipus. dels receptors de les, del sabor àcid, n'hi ha un altre, un. De l'amargor n'hi ha al voltant de 25 diferents. Per què? Perquè, clar, el nostre organisme, davant d'una substància amarga, es posa en resposta. I això mobilitza tant el metabolisme, per això és un tònic digestiu, perquè activa la secreció dels sucs digestius. És com un mecanisme de defensa que té el nostre cos, però un mecanisme de defensa que tenim que saber que controlar. No es tracta de prendre substàncies molt amargues que siguin... perquè jo, vamos, per exemple, la genciana, si tu fas una infusió de genciana, veuràs que allò és d'una amargor extraordinària, que és que no pots... Llavors, també, amb moltes begudes s'han juntat amb d'altres herbes que no, o plantes que no són tan amargues per minvar una mica, no? Però, clar, tot això, lo interessant del cas és que els coneixements actuals, els descobriments... Perquè abans preguntaves, i on estan aquests receptors? Per exemple, les vies respiratòries. Ja em diràs que pinta un receptor de l'amargor a les fosses nasals i fins als pulmons. Clar, perquè aquests són receptors també de productes que segreguen determinades bactèries que produeixen una resposta. O una planta molt interessant, per exemple, la fulla d'olivera. La fulla d'olivera tradicionalment s'ha utilitzat en fitoteràpia per combatre la hipertensió. No és que sigui molt potent, perquè té un efecte relaxant a través d'una substància que és l'òxid nítric, té un efecte relaxant dels vasos sanguinis, però és que l'òxid nítric també és bactericida. I fixa't bé que és interessant això, que, i això m'he assabentat precisament de literatura que no és d'aquí, sinó Alemanya concretament, que ja es parlava en temps de la guerra de la independència contra els francesos, que els metges francesos havien observat que els soldats espanyols, ferits de guerra, es recuperaven molt més de pressa que els francesos, i no sabien per què. I és perquè els feien unes decoccions de fulla d'olivera i els hi aplicaven a les ferides aquestes decoccions, a part que també se les prenien. No? Per què? Perquè la fulla d'olivera és... En els últims estudis que s'han fet, de fa pocs anys, s'ha vist que és més interessant, diríem, com a viricida, bactericida, fungicida, que no per l'efecte tradicional conegut de fer baixar, en el millor dels casos, la pressió arterial. No? I tot ve d'aquestes substàncies amargues. La fulla d'olivera és amarga. Però, clar, això no és per anar prenent sempre. No? És per prendre en casos de necessitat.
Clar. Clar, aquesta és una altra,
És el complement, per mi és el complement que faltava, allò que diem. O sigui, abans d'entrar, deixin sortir. O sigui, per tant, primer, netegem les vies aèries, les vies respiratòries, i llavors, a partir d'aquell moment, què podem fer? Perquè, esclar, recordar una vegada més la importància immunològica d'aquest espai, perquè una de les coses, Frederic, que és importantíssima, que han descobert aquests autors americans, és aquesta resposta immunològica immediata.
Sí.
Vull dir que t'extenguessis una miqueta sobre això.
Bueno, és que, a més, lo interessant i sorprenent del cas, que el sistema immunitari innat, que és, diríem, la policia de primer contacte amb els agents infecciosos, s'activa al cap d'hores o de dies. Però és que la resposta del sistema defensiu a través de l'estimulació dels receptors de l'amargor produeix una resposta molt més ràpida que fins fa pocs anys no es coneixia aquesta resposta, que és una resposta de segons o inclús de minuts.
Jo preguntaria, Frederic, els nostres otorrinos coneixen això?
No sé, pregunto'ls, jo crec que no. Perquè, és un tema relativament nou.
Però que nosaltres estem al dia. Procurem estar al dia.
Procurem, sí.
No,
hi ha el plantejament això d'orientar el tractament de les malalties infeccioses degut al problema de les resistències als antibiòtics. Clar, dintre del que és la medicina acadèmica, a través de buscar fàrmacs que estimulin aquests receptors, però, clar, nosaltres sabem per experiència que les plantes amargues ja tradicionalment se sabia que milloraven la resposta del cos davant d'infeccions i davant de la febre, no? O sigui, no és que facin baixar la febre en si, sinó que el combatre la infecció, clar, si combats la infecció i acabes amb la gent causant de la infecció, doncs clar, la febre baixa també, no?
Doctor, quines recomanacions aportaria als nostres oients sobre aquest tema? Com podem posar-ho a la pràctica?
Bé, primer, ser conscients de la qüestió, del problema. que el que passa és que nosaltres també estem molt condicionats per la indústria alimentària. La indústria alimentària, clar, si sap que a la gent li agrada el dolç i la mare no, doncs què n'ha fet? Ha anat fent doncs, les verdures o fruites, per exemple, l'aranja, el pomelo, que és en castellà, no? És una... Els cítrics també, la pell dels cítrics també és amarg. Vull dir, això, utilitzar-ho sovint... dintre dels menús, no? I, plantes amargues tenim totes aquestes de fulla verda, molt important a les amanides, que hi hagi algun punt d'amargor, sigui a través d'endívies, de radicchio, de dent de lleó, de rúcula, que la rúcula abans, fa anys, era més amarga que ara. Per què? Perquè l'han anat traient l'amargor. Però, clar, això, de fet, és un inconvenient, perquè l'amargor ens exercita el nostre sistema. Igual que nosaltres fem gimnàs per exercitar la circulació i els muscles, és important també exercitar la resposta del cos, ja, perquè això ja ve dels nostres ancestres que menjaven plantes silvestres que normalment tenen components amargs.
Doctor, d'on l'ha vingut vostè aquesta passió per estudiar aquest tema concret?
No, home, jo l'estudi de les plantes medicinals sempre m'ha interessat i sempre m'havia sorprès aquest fet de que les plantes amargues es consideressin també febrífugues i no se sabés per què. Se sabia que eren tòniques digestius, tòniques de l'estat d'amnin, també. Un pren, perquè, clar, compte una cosa, les substàncies amargues, clar, no acostumen a agradar a la gent, però quan veus els efectes que fa sobre l'organisme, tu repenses i dius, ostres, a més, hi ha amargors que t'hi acostumes més fàcilment. I també haig de dir una cosa, no tothom respon igual davant de l'amargor. Hi ha els que es diuen superdegustadors, que aquests noten molt l'amargor. Inclús s'han fet estudis a nivell estadístic i es considera un 30% que l'amargor els afecta poc, no la perceben massa, un 20% que la perceben excessivament i el 50% restant pues, es percep, perquè això té a veure amb combinacions de tipus genètic.
És interessantíssim,
aquí, Mercè, podríem parlar dels amargats.
Clar,
amargats,
és que va tot lligat,
Això, perquè l'amargor sempre és una cosa negativa,
exacte,
quan en el fons no ho és tant,
No ho és tant, la reacció que crea, no? Pot ser saludable.
Una resposta, Mercè, no sé si vols dir alguna cosa.
Jo us volia, abans de marxar, perquè res, ens queden minuts, doctors, avui que hem parlat dels gustos, dels sabors, recomanar-los un documental doncs, que tindrà lloc, que es podrà veure aquesta tarda al Canal BT bé, El món de les olors.
Un tema
interessant. No sé si l'han vist, doctor Vinyes. No sé si ha tingut l'oportunitat de veure.
No l'he vist encara. El veurà aquesta tarda o potser el veurà per internet.
També es pot recuperar, si no es pot a les 4 de la tarda, ho podem recuperar a BTV.
Un programa que va sortir a BTV, molt interessant, on apareixen diferents personatges, no? I, doncs, un perfumista, un catedràtic i un metge naturista. Que el pros aquest que havia donat la llauna per aquí de tant en tant, no? I és un programa que està molt ben fet, 8 watts, o 10 watts es diu, no?, el programa.
Sí.
I, bueno, ens van fer un reportatge, però està molt ben fet. És llàstima, perquè potser hagués faltat el doctor Vinyes en aquest programa.
També.
Per acabar...
Bueno,
clar, una cosa són receptors de l'amargor, una altra cosa és el món de les olors.
Si no tens un bon olfacte, clar, com pots fer com pots esdevenir un bon perfumista, no? Sí, i si tornem al món dels amargats, que té molt que veure amb això, perquè recorda que aquí quan posem a la gent, que jo els hi poso una ventosa en aquell punt que té que veure, un bon reflex a l'esquena, que té que veure amb la vesícula i el fetge, i els desactivem, i a més els hi donem llavors un producte amarg, precisament per estimular la funcionalitat de...
La resposta defensiva immunitària, que és fonamental.
Doncs, doctor Frederic Vinyes, moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres, per haver-nos explicat el tema dels receptors de l'amargor, com poden ajudar-nos a la salut, ho hem après gràcies avui.
I els receptors de l'amargor que estan ubicats precisament en bona part en les cavitats nasals.
I aquest, clar, aquesta part complementària que avui hem tingut també del tema de la sinusitis silenciosa, doctor... Doctor Pros, l'esperem el proper dimarts, com sempre aquí en aquesta casa. Ràdio Estel, ha estat un plaer, que tingui molt bon dia, doctor Vinyes.
Gràcies.
L'esperem novament una altra ocasió perquè ens expliqui doncs, aquests temes tan interessants que ens aporta i recordar als nostres oients el telèfon de contacte de la consulta del doctor Miquel Pros, 93-212-1504, 93-212-1504. La consulta es troba al carrer Muntaner 551 de Barcelona i també a Soliu Salut. a Santa Cristina d'Aro. Doctors, que passin un molt bon dia.
Bon dia. Gràcies, Mercè.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Cada dimarts a les 9 del matí, amb repetició els dimecres a les 4 de la tarda.